Vinga, són les 11 i 7, les 18 i 7. Parlem ara d'un altre llibre i si abans doncs, es presentava a la biblioteca, aquest es presentarà aquest divendres 17 d'abril a la sala de plens del Consell en el marc dels actes anomenats a la Segona República de la Comissió de Festes de Santa Maria. El llibre es titula Parlem de sa barca de Formentera i el seu autor és en Xico Castelló, qui ja va escriure Parlem de flautxos, balandres i pilebots. Aquí tenim amb nosaltres avui a Xico Castelló. Bon dia, Xico, benvingut a Radio Illa.
Bon dia a tothom, què tal?
Molt bé, molt bé. Per què cal parlar, no, de sa barca de Formentera i quina explicació, que ja m'has apuntat abans fora de micros, no, que això té un sentit, aquest títol?
Bueno, el sentit d'aquest títol, de sa barca de Formentera, de Pau Barna, és perquè tots, a dia d'avui, encara agafam sa barca de Formentera.
I tant.
El concepte tècnic de barco ha canviat molt, ha evolucionat en moltes coses a millor, però jo me causo molt de poder sentir com encara gent, el millor parla per telèfon i tal, i diu, ei, que venc en sa barca del 5, i la millor sa barca del 5 és un barco com el Castaví o com el Nixe.
I tant,
que,
i tant.
Curiosament,
i tant.
Ja no és una barca.
Però bueno. Escolta, què trobarem en aquest llibre? És un repàs, diguem, històric del que és sa barca de Formentera?
Veiem, en aquest llibre el que jo he intentat és que fos una crònica, o més bé, quizá una cronologia, que s'inicia més o menys a principi del segle XX i va fins als anys 80 del segle passat, del segle XX també. Perquè fins als 80, 85, una cosa així, per què? Pues perquè considero que allà va ser quan hi va haver el canvi de paradigma a Formentera, de paradigma, perdó. Vàrem deixar d'anar en barca i vàrem començar a venir ràpids, que també podríem dir parlem de ràpids, i n'hi ha de 40.000 classes, i vàrem començar a venir un concepte nou a Formentera, que era la carga rodada, que eren els ferris, i considero que aquests dos events, o aquestes dues coses que varen passar en aquest moment, varen canviar Formentera d'una manera definitiva. Ja.
Molt bé, escolta, i com van canviar Formentera? Com era abans que agafar la barca?
Bueno, jo aquí he intentat, he de tenir en compte que el concepte de línia regular no es comença a parlar d'una línia regular de passatge fins a 1907.
Uau.
Dins el context de les comunicacions marítimes que hi havia en aquell moment, tampoc podíem esperar molta més cosa. A Formentera hi havia 2.000 persones, érem una illa que gairebé subsistia amb el que podia, i on no crec que hi hagués ningú que tingués ningú interès comercial a part de les salineres, de la part salinera i les almadraves que hi havia, però no crec que ningú tingués ningú interès comercial pròpiament dit d'una empresa naviera.
Clar.
Únicament els formenterers, que tenien la necessitat de comunicar-se fora i feien servir el que tenien. Dins el quadre general de comunicacions, que això es va establir a 1800 i passat ja 1850, es varen imposar una sèrie de normes, o imposar no, es varen demanar una sèrie de normes que havien de complir les companyies i dar un servei de correu marítim. Aquí, per una cosa passar altra, ho he explicat abans, això no va passar fins a 1907, i realment l'empresa que s'ho va quedar, que era l'empresa, en aquell moment era Unió Marítima, no, perdona, ara ho he dit tant de pressa que no ho vull dir, bueno, l'empresa que ho va agafar, que va ser després Transmediterrània, claro, es va fer amb un paquet que anava, amb una part del paquet que anava acoplada a tot l'altre.
D'acord.
Per una part que era més un inconvenient que una altra cosa. Per tant, es posaren tres viatges, en teoria, com a prioritàries, entre Eivissa i Formentera, que es donaven quan es donaven. Però hi havia un detall aquí, important, i era que el barco sortia d'Eivissa i tornava a Eivissa el mateix dia, en el qual la gent de Formentera, que per exemple havia d'anar a un notari, que havia d'anar a un metge per assumptes de qualsevol tipus, que aquí no podia solucionar, s'havia d'anar, per exemple, un dimarts, i hastes dijous, si el temps ho permetia, no tornava cap aquí. En el qual, bueno, es va seguir emprant els llaüts que hi havia en aquell moment, els falutxos que hi havia, els barcos que hi havia treballant, que anaven d'una manera, diguem, cada un poc de seu poder.
D'acord.
Això es va, d'alguna manera, veient que la situació seguia sent molt complicada i cada volta hi havia més demanda de poder sortir de cap aquí, hi havia molta gent que emigrava, necessitava un servei. Es van ajuntar una sèrie d'armadors de Formentera i van, bueno, després de molta lluita, van aconseguir compondre el que era Unió Marítima de Formentera.
Déu-n'hi-do.
Sí. Que, per cert, va ser la primera empresa, entre que, pel menys les dates que jo he trobat han set aquestes, la primera companyia naviera que va construir un barco adient de passatge.
La primera?
Sí, una barqueta, el Cala Sabina, que era un barquet, un balandro, que podia dur, em pareix que eren 45 passatgers, si no vaig molt equivocat, i que ja va intentar començar a fer viatges, pel menys una volta cada dia, anar i tornar. Uh-huh. En fi, la idea de fer aquest llibre ha estat un poc fer una cronologia tot això d'aquí. No hem d'oblidar que mitjan segle va ser molt, molt caòtic per les guerres que vàrem tenir, la guerra civil, yeah. Després una guerra mundial, també hi havia hagut la primera guerra mundial, cap a abans de Sant Joan. Entonces, tot això no va favorir mai que hi hagués un impuls de crear unes empreses més potentes, de dar un servei millor. Mm. Això es va aconseguir en l'arribada del turisme. I diguem que el que he intentat és fer això, una cronologia, un historial de tots els barcos que hi ha hagut. Aquí vull puntualitzar clarament que jo, el mateix que vaig fer en l'altre llibre, parlem de Balandres, Fuxos, sí. I Pallo de Bots, els protagonistes són els mateixos barcos que hi va haver-hi, mm. perquè al final són l'ànima del llibre, que són els dibuixos que he fet. I, bueno, d'alguna manera, compartir tot el que he pogut trobar en totes qui vull.
I en aquest cas també has fet tu mateix els dibuixos dels barcos?
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí. Quan has trigat en fer aquest llibre?
Pues mira, aquest llibre el vaig començar abans de publicar l'altre, que va ser el 2021. Uh-huh. A veure, el llibre en si no. Havia començat a fer alguns dibuixos i ja em començava a rodar per dins l'escapet, a fer un treball respecte a això, a la línia de Eivissa Formentera. Però bueno, hi anava treballant tampoc sense pressió, anar buscant, no som historiador, amb la qual perio tota la tasca de buscar informació yeah. necessària. M'ha costat molt, i bé, al final el que he fet ha estat això, una cronologia que jo crec que s'atraca bastant al que hem tingut.
Això, on has trobat la informació? No sé si... Bé, molta informació entenc que la tenies també una mica al cap, no?
Bueno, a veure, no.
La teva experiència?
Bueno, la meva experiència pensa que comença en els anys 80, entre Eivissa i Formentera, entonces les coses ja havien començat a canviar.
Però parlant, no? De
sí, parlar... claro, gent ve, sobretot a casa. Clar. Mon pare tenia xerrades sobre aquest tema, el cosí, preguntes, amb altra gent que havia navegat en dió, i sempre em quedava esposo aquell de conya, aquell barquet que anava allí, la gent anava amb coberta, no sé què, anava d'alguna manera creant ganes d'investigar-ho. Mm. Però la realitat és que, claro, amb això d'aquí no pots fer una feina una mica seriosa.
Totalment.
He tirat de les llistes oficials de registre de barcos, d'alguna manera, de comandàncies de Marina, d'Eivissa, de Palma, capitanies marítimes, i per jo he dos llibres que, curiosament, també, duc apuntat aquí, perquè no ho recordava, des del 89, no s'havia publicat res del nostre patrimoni marítim. Quan parlo patrimoni marítim, parlo d'Eivissa i Formentera. Uh-huh. Estam, indudablement, estem connectats i aquí vull fer referència a dos molt bons llibres, que hi són abans, que eren d'en Pere Vilasegil, que eren notes per història marítima d'Eivissa i Formentera, aquest es darrer que s'ha fet, i un altre que s'havia fet abans, en Joan Maria Cardona, el 83, que Paula també va fer una referència molt directa també a les barques que hi havia de la línia.
Molt bé. Entenc que també en aquest llibre, no?, parlarem de... Bé, sentirem parlar... La Joven Dolores, famosa barca...
Sí. Bueno, la més icònica també.
Exacte.
Perquè va coincidir amb un moment on, bueno, començava a arribar el turisme, on tot començava a canviar una miqueta.
Aquesta barca, per exemple, quins trajectes feia?
La Joven Dolores?
Sí.
No, tots els barcos que apareixen aquí són barcos que en un moment determinat varen fer la línia exclusivament d'Eivissa Formentera. Menys la part primera, que hi vull fer referència, en els famosos, i quasi tot heu sentit parlar del lleut d'escaló, del lleut verd, del lleut negre, entonces aquests barcos eren els que anaven a servei a Formentera.
Doncs
he volgut començar per aquí, encara no era un concepte de línia regular, era més bé, te diria, que un servei a la carta, però bueno, era el que teníem i era el que funcionava. I llavors ja, a partir de la creació d'Unió Marítima Formentera, bueno, i de que Transmediterrània va posar un servei que t'he comentat abans, doncs les coses van començar a agafar un concepte més de línia regular, no?
Clar.
Però aquí no hem d'oblidar que llavors va venir el que va venir, allò va quedar aturat tot, vàrem entrar en unes etapes molt fosques de recessió, als 3 anys 50, que gairebé, i bueno, gràcies a que s'arribava del turisme i de que tot es havia tranquil·litzat, això va començar a agafar una velocitat tremenda.
Fins al moment d'ara, que tenim connexions, bueno, per donar i per regalar,
hivern
una mica menys.
Jo aquí he posat una sèrie de reflexions meves, que són molt personals, molt i bé. Que alguns estiran d'acord i alguns no, però realment ara tenim un bon servei d'embarcacions. Jo voltes quan sento dir que en aquest horari, aquest horari, jo això ho entenc.
Sí.
El ritme que duim avui en dia de feina obliga a tenir uns serveis marítims adients al que necessitem. Però tampoc no hem d'oblidar que estem a un moment també de la història una mica caòtic, tot sabem el que està passant.
Totalment.
I que ens podríem tornar a trobar en que la cosa no és tot com ho volem, sinó com es puga. Mira, aquí et vull fer ara una reflexió, m'ha vingut ara mateix al cap, quan hi va haver el Covid.
Sí.
El Covid ens va recordar tots que aquí no és tot esperar la temporada.
Yeah.
Aquí a Formentera hi viu gent que s'ha de moure, és un context completament diferent, però
totalment,
que s'ha de moure, que necessita una comunicació marítima, i no hem d'oblidar que les empreses que hi havia en aquell moment treballant la varen donar segurament en costos per mig. Això, si ho traslladam a fa 70 o 80 anys, doncs ja ens podem imaginar el que era.
Tu parles dels preus en aquesta
llibre? No. Jo el tema comercial l'he deixat de banda, perquè considero que hi ha gent més especialitzada en aquest tema d'aquí. Jo, el que ho he deixat clar, també el llibre ho he posat diverses vegades,
sí,
els protagonistes...
És el barcos.
Sí.
Molt bé.
Alguna anècdota sí que he posat, algunes coses, però jo m'he seguit el que s'ha fet, el que és dibuixar barcos, amb més cert o menys, i dar-li vida a una part de la nostra història marítima que, per una altra banda, crec que no es té de perdre.
Hi ha algun barco que li tinguis especial carinyo?
carinyo perquè he tingut la sort de poder domenar, va ser el Joven Dolores. Les dents no m'hi sortiren, però quasi,
sí,
perquè el meu pare hi va anar-hi prop de 14 anys embarcat de patró, i part de la meva infància va transcorrer allí. Em passava el cap de setmana, venia a Formentera, me'ls passava amb mon pare, algun estiu em passava la millor 4 o 5 dies d'anar-hi venguent amb ell, i llavors vaig tenir la sort com a professional de poder-lo demanar encara. Sí, sí.
Molt
bé. Un context molt diferent, i ara més duem paquets, i en fi, ja no era el famós barco aquell que es feia anar fent pujant els cotxes així d'una manera molt artesanal, però efectiva, i bueno, eren altres moments.
I tu com a marino, que mira, vaig fer una entrevista fa poc al Capità Costa,
sí,
i em va deixar molt clar que no és el mateix marino que mariner, i a partir d'aquí és una cosa que tinc molt clara, quan parlo amb algú de la mar, sí, intento doncs tenir clara aquesta informació.
A veure, en Joan ho va dir molt bé.
I clar que sí.
Sí, però jo considero que aquí, nosaltres, per exemple, quan parlem d'un barco que té molt bones prestacions,
sí,
diem aquest barco és molt mariner.
D'acord.
Entonces, dins l'argot dels mariners de per aquí, per jo, tots són mariners.
D'acord.
Llavors ja podem fer les diferències que es vulguin fer sobre els títols, sobre... Però és cert que un mariner és un càrrec, un barco, que té unes funcions delimitades, les seves atribucions. Però per jo, pues, tots els que anem a la mà són mariners, si parlem d'una manera col·loquial, per molta gent, aquest és mariner.
Sí.
Saps? Entonces, bueno... Però el que va dir en Joan no ho vaig sentir i és correcte, és el que és.
Sempre està bé, no?, aprendre d'altres mons, al final,
sí,
sobre aquest món, no?, sobre el món de, doncs, manar un barco que fa aquesta línia, Eivissa i Formentera.
Sí.
Quines peculiaritats té o quines dificultats té, no?, aquest trajecte en concret?
Bueno, a veure, les dificultats que té sempre sent les mateixes.
Sí.
El que passa que a dia d'avui, per exemple, els barcos estan molt més preparats, duen bones màquines, les màquines que duen són màquines modernes, el concepte de línia regular tampoc ja no té... A veure, abans tu, per exemple, planejaves un viatge,
sí,
havies d'anar a Eivissa, pel que t'he dit abans, per qualsevol xorrada, no era fes idea, me'n vaig a Eivissa.
Ja.
Ara tenim un servei de barques boníssim, i fàcil, jo d'aquí, per exemple, et dic d'aquí a mitja hora me'n vull anar a Eivissa i no tindré un problema.
Cap ni un, no?
La línia és la mateixa. El concepte de com es navega, doncs, home, aquests barcos tenien una forma d'enfrontar la mà, les mars, i els que tenim ara, que són barcos més ràpids, doncs es treballen d'una altra manera. Però, bàsicament, les exigències són les mateixes.
Hi ha algun punt negre? Un tram, no? No sé.
Aquí, històricament, s'ha parlat dels freus.
Sí.
Antigament hi havia la típica... Ja començàvem a remenar, ja ha arribat els freus. No sempre és així.
D'acord.
Els freus són, no oblidem, que és com un embut, un embut molt ample per les dues bandes, com un rellotge d'arena, i quan tots els factors negatius s'ajunten, són perillosos, és un lloc perillós per passar, i hi ha que conèixer-lo bé si vols fer una bona navegació. Però també aquí hi ha una cosa... Quan no ho coneixes, per conèixer una cosa, has de passar-hi.
Clar, t'has d'equivocar, no?
Sí.
O has de, doncs, intentar, és una mica...
Jo me fa una mica de ràbia, però de falta de comprensió una mica, de la feina queixa, a voltes 100 comentaris que pugui anar a favor de la gent que va, navegava amb avantes, és que els d'avui en dia no és veritat. Els d'avui en dia han d'aprendre com tothom. Clar. I s'enfrenten a l'oceà amb les ferramentes que tenen. Els barcos, en alguns casos, són millors, són més ràpids, però les exigències ja no tenen res a veure amb les que hi havia fa 30 anys, ni 40, ni molt menys.
Clar, ha canviat molt, no?, també, la manera de navegar. Tu t'has enfrontat en aquest canvi d'alguna forma?
Sí, els darrers anys, per exemple, ja era... No sé com dir-t'ho. Al final tu t'adaptes al que venga, però era una manera... Has de complir una sèrie de normes que abans ningú s'hi posava.
Clar.
Tots anaves un poc tu per lliure, sempre respectant un poc els mínims de seguretat, no?
Sí.
Però a dia d'avui, per exemple, pues, bueno, hi ha una cosa que jo considero que és bona, entre comilles, les tancades de port. Quan les condicions no són òptimes, aquí s'hauria de puntualitzar moltes coses, però, perquè aquí tanquen un port, però no tanquen la línia.
Ja.
O sigui, els barcos poden seguir passant per freus. Entonces, són coses que crec que en su temps aniran millorant, en bars de seguretat, de seguretat, però bueno... no sé com dir-te, és que les exigències d'ara són les mateixes que fa 30 anys. Les ferramentes que tenim ara són molt més bones.
Clar.
I jo, per exemple, els darrers 3 anys de la meva vida, els 3 anys professionals de la meva vida, han set els més tranquils de tots.
Ha canviat una mica també, no sé, ara com... No sé si ha canviat... es pot comparar, no?, a conduir un cotxe manual amb un cotxe automàtic, fer aquest canvi?
Bueno, hi ha molta més tecnologia, clar que sí.
Clar.
Jo vaig estar uns anys duent el barco aquest que vàrem dur d'Itàlia, el Vol de Formentera, que en el seu moment era un barco amb unes capacitats modernes tremendes, duent un sistema de navegació molt modern, no pagets que duia, sinó per tot el tema de controls, i allò t'obliga a posar-te una mica en feina. No és... aquí endavant i endarrere, bon davant, estribó endarrere, sinó que has de tenir en compte moltes altres coses, molts de factors.
Molt bé, escolta, en la presentació d'aquest llibre també hi participaran en Santiago Colomar i també en Andreu Ferrer.
Sí.
Com han participat, doncs, en aquest projecte?
I s'editor.
Vicent
Marí Costa.
En Vicent Marí Costa.
Sí.
Quin paper tenen en aquest projecte? No sé si t'han ajudat, doncs...
Bueno, en Santi Colomar, sobretot, la part dels punts històrics que he hagut de tocar, evidentment, he tirat molt de les seves publicacions, i llavors xerrades que han fet per dir, escolta, això és correcte amb això o no és correcte, saps? En Andreu, pues, bueno, li he oferit a ell perquè és una persona que està molt al dia d'aquestes coses d'aquí, de tot, el que concerneix a Formentera.
I tant.
I perquè el conec de tota la vida, i em feia molta il·lusió, crec, bueno, em feia il·lusió que fos ells que el presentàs, també. I bé, i s'editor, doncs, perquè ell té de fer la seva part, també, claro, evidentment.
Molt bé, escolta, on podrem trobar aquest llibre?
Aquest llibre, jo ara mateix no te sabria dir, supos que totes les llibreries d'Eivissa i Formentera.
Sí.
De fet, l'altre llibre també es va vendre per Palma, per Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Sí, estic molt agraït també perquè me varen cridar des del País Basc, un amic meu em va dir que l'havia vist per allí per alguna llibreria del País Basc.
Molt bé.
Vull dir, bueno, espero que tinga... Aquell era un poc més general i aquest està més centrat en la feina d'Eivissa i Formentera i, bueno, espero que tinga èxit i ja et dic, jo el que busco amb això d'aquí és el que t'ho comentava abans, des del 89 no havia fet cap feina concreta sobre tema marítim d'Eivissa i Formentera. I considero que això es té de seguir punyent, perquè és una cosa que anem deixant de banda, per molts motius. Me causa molt de poder que molts de dots que estan estudiant ara mateix en els treballs de recerca me criden, em demanen per fer feines, en el qual veig que s'interessa. I jo res me faria més feliç que veure com aquest llibre, d'alguna manera, en su temps, es corregeix. Es corregeix en el sentit de coses que, per exemple, no puguen ser... que no puguen ser del tot correctes, perquè he hagut de tirar una mica també d'imaginació, perquè no és fàcil investigar sobre aquest tema.
Total.
Pues, tot el que sigui cuidar el nostre patrimoni marítim, primer és un èxit. No és...
Molt bé, mira, aprofitant doncs, aquesta reflexió que fas, creus que vivim una mica d'esquenes en aquesta realitat, no? Marítima de la nostra illa, que al final som d'antepassats mariners, no? Aquí...
Bueno, tenim... hi ha un llibre que va fer una senyora Margarita Riera, i allí hi ha un moment que crec que... no sé si ho posa ell o hi visió, que hi havia més gent registrada en el registre marítim com a mariners, patrons, pilots, capitans que no hi havia. I som filla petita.
Doncs,
segurament per les necessitats de la feina. Aquí no hi havia molta cosa, entonces qui més qui menys es anava a embarcar. Entonces, crec que seria molt polit, això és una feina que bueno, està amb algun empadronat, d'intentar fer un registre de tota la gent que està registrada i que ha navegat de Formentera. Estan parlant d'una cosa infinita, perquè qui més que menys en una etapa de la seva vida ha treballat navegant.
I tant, i tant. De fet, si consulteu el padró d'habitants doncs, històric, no?, de la nostra illa, veureu que la majoria són o llauradors o mariners.
Sí, o ses dues coses.
O ses dues coses.
Sí, sí, que, bueno, que sempre ses dues coses.
Efectivament, i... efectivament.
Entonces, bueno, ja et dic, jo l'únic que espero que és això, que el llibre agradi. No intento fer una cronologia 100% real, perquè jo no l'he sabut fer, però sí que m'agrada, he fet molta feina. He intentat ser el més seriós possible. M'he trobat, en molts de casos, amb informacions que havia de contrastar molt bé, i, clar, tu no pots agafar i dar una cosa per bona si no has investigat un bon parell de vegades i a diverses coses diferents. No?
Totalment. Doncs, Xico Castelló, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, bueno, i sobretot per aquest llibre, que crec que és molt important, bueno, doncs, per a tots els formentaners. La presentació, ja sabeu, divendres 17 d'abril a la sala de plens, parlem de Sa Barca de Formentera amb el seu autor, Xico Castelló, l'editor, en Santiago Coloma i en Andreu Ferrer. Molta sort i moltes gràcies, Xico Castelló, per aquesta entrevista.
A vosaltres per dar-nos veu. Molt bé.
Molt bé, i us deixem amb una cançó que és Mar Oberta, de Ses Anxovetes. Jo sempre que es parla de mar, poso Ses Anxovetes. Tempesta, massa llastre du la nau, massa hores d'estar alerta, massa onatge per l'arjau, massa espoli que ens ofega, i tributs de mal pagar. Soltem caps, desfem amarres, llevem l'ancora i sem drap. Sortirem a mar oberta, al bell mig del pèlag blau. Si el timó governem també la nau. Sortirem a mar oberta, on tindrem vent a favor. Mariners tots a coberta, ja n'hi ha prou d'aquest color. Defensem la nostra pàtria, perquè som una nació. Sortirem a...